Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Han sigut molt punt de dos quarts de 12. Què us desperta aquesta música? Bé, aquest any en fa 40, des que la vam conèixer. És una història d'amistat entre un nen i un extraterrestre que va més enllà de la ciència-ficció. Va ser aclamada per la crítica i va estar nominada a 9 Òscar, dels quals en va guanyar 4. Un d'ells, el de millor banda sonora, la del geni John Williams. I és que un dia com avui, de fa 40 anys, escoltàvem aquesta meravella de cançó i la relacionàvem per sempre més amb una de les escenes més mítiques del món del cinema. En aquell moment, però pocs sabien que E.T. marcaria la història del setè art, però sobretot marcaria la història del cinema de ciència-ficció. 40 anys després, avui al matí a Ràdio Estel, repassem l'empremta que ens va deixar la que per molts és una, és un, millor dit, dels millors films de la història, E.T., l'extraterrestre. I és per això que avui hem volgut conèixer l'altre punt de vista de Josep Parera. Ell és, forma part del Departament de Programació de Fenòmena i també és col·laborador de les revistes Imágenes d'Actualidad i Dirigido por, i també col·laborador del programa La Claqueta de Ràdio Marca. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia, què tal?
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, Josep, en aquest dia tan especial. I també comptarem avui, a un altre punt de vista del matí a Ràdio Estel, comptarem, com dèiem, amb les visions dels crítics de cinema Pep Prieto, Toni García Ramón, la Lorea Arrizabalaga i la nostra Elena Neira, i amb ells doncs, analitzarem aquest gairebé mig segle de vida d'una de les pel·lícules de la nostra vida. Josep, quantes vegades has vist E.T. tu?
Doncs l'he vist moltes, més de 20 segur, perquè vaja, jo la vaig veure de més el dia que es va estrenar al cinema Rio a Barcelona el 6 de desembre del 82.
Sí.
I recordo l'experiència, va ser increïble, em va recordar una altra experiència que és la de Superman al mateix cinema, perquè hi havia tanta gent que la porta d'entrada es va trencar. O sigui, va haver tanta gent entrant al cinema que recordo l'explosió de vidre i era la segona vegada que això passava. La primera, quan vaig anar a veure Superman, també, al mateix cinema, i la segona, el dia 6 de desembre del 82.
Clar, és que és al·lucinant. Jo m'imagino també tota... que deurien ser nens, no? Qui hi havia? Qui recordes en aquesta cua quilomètrica?
Bueno, no, era tot. Era
hi havia famílies. De tot.
Era l'època antiga del cinema en el que els barris tenien tots molts cinemes al voltant. O sigui, estic parlant del cinema Rio, que era el barri del Congrés, i al barri del Congrés estava el Diamante, estava molt a prop al Virrei, al Maragall. Tants cinemes, de mil i pico butaques, o sigui, eren cinemes increïblement grans per als barris, i estaven plens, o sigui, s'omplinien molt, especialment amb aquest tipus de pel·lícules.
Uh-huh.
Aleshores, era una experiència, en aquest cas, evidentment, molt familiar, i a més, parlem d'una època també en el que les pel·lícules arribaven molts mesos després de l'estrena americana. La pel·lícula es va estrenar als Estats Units al juny d'aquell any, del 82.
Uh-huh.
Aleshores, tardaven 6 mesos, es creava una espècie com de mítica al voltant de les pel·lícules. Tot el món parla de T, què és aquesta pel·lícula? Clar, havien 6 mesos de preparació per una estrena europea. Ara no, ara bàsicament s'estrena el mateix dia i no hi ha aquest nivell de mítica que rodegen els títols. Per tant, havia aquesta expectació absolutament increïble per la pel·lícula i, evidentment, això es va convertir en un èxit increïble.
En un èxit.
L'Urgell, per exemple, la va mantindre mesos, jo crec que va mantenir-la gairebé un any.
Però és que, i tu, fixa't, Josep, que ara mantindre una pel·lícula mesos, no?, en cartellera, és com, bé, és que no passa.
És impossible,
més que
perquè el sistema de producció és molt distint, el de distribució també, i hi ha el que diuen les finestres de distribució, que són molt més curtes, perquè en seguida passen a les plataformes, però és un altre tema molt més diferent.
És un altre maluc, que per cert, sí. Però gràcies a sales com Fenòmena, no? Vosaltres l'heu reprogramat, aquesta, la pel·lícula T, no, Josep?
Sí,
i quina rebuda
moltes vegades,
ha tingut?
Moltes vegades, i moltes pel·lícules precisament d'aquell any. O sigui, és que l'any 82 va ser un any absolutament meravellós.
Naranjito.
Per l'estil del cinema popular. cinema comercial, el cinema d'estudi. És una representació meravellosa del que significava el cinema de Hollywood i l'estudi, que s'està perdent una mica o s'ha perdut completament, no sé, això va opinions.
Uh-huh. I clar, i suposo que quan la torneu a posar, el públic és el mateix, Josep? Aquelles cues, no?
Sí,
és diferent?
És molt familiar, és molt familiar. Val. O sigui, porta un públic molt familiar i sobretot perquè és la classe de pel·lícula que és, té un equivalent amb el cinema de Walt Disney, el Walt Disney tradicional de clàssic, de cinema animació. És un cinema que es manté generació darrere generació, i el que vol dir és que si un pare era nen quan a veure l'any 82, doncs l'any 2022 portarà els seus fills, i el que era pare el 80, o pare el 82 portarà els seus nets, saps? És una pel·lícula que genera aquest sentiment de compartir l'experiència amb la família, amb els amics, i això, torno a dir, és una situació molt exclusiva de títols molt concrets i sobretot de Walt Disney. Per tant, aquesta diguem, connexió entre Steven Spielberg i el Walt Disney, que es feia molt abans, per exemple, és correcta. És una dada correcta, com dic.
Josep, analitzem una mica la pel·lícula 40 anys després, sí. Perquè, de fet, en una entrevista a American Cinematographer, Steven Spielberg va explicar que la primera vegada que va imaginar el film ET va ser amb aquella imatge de l'Eliot i l'extraterrestre volant, no?, en una bicicleta, mm-hmm. aquesta bicicleta que era com el símbol de la joventut nord-americana. De fet, els dos s'eleven del terra per escapar del perill, pedalejant amb força. Clar, aquesta imatge, a banda de convertir-se en un dels fotogrames més icònics del món del cinema, també és el segell, no?, de la productora del mateix Spielberg, Amblin.
Sí, de l'Amblin.
Que sí? I és el símbol d'una nova manera de fer cinema de ciència-ficció, que de fet, Josep, que tots podem commoure'ns, no?, també amb una imatge que no busca enlluernar-nos, sinó que ens commou amb molta, molta, molta senzillesa. Clar, recordem, un nen que porta un extraterrestre en una bicicleta que vola i ens fa volar a la idea de que tot és possible. Podríem resumir-ho d'aquesta manera?
Completament, i has dit algo molt, molt, molt acertat, que és el fet de ser una pel·lícula petita, en certa forma. El Spielberg venia de rodar Encuentros, i després 1941, que és una pel·lícula que va fracassar a la taquilla. En busca de l'arca perdida, que va vindre abans de T, és un títol també relativament petit, sembla molt gran, però li va ser una reducció de pressupost considerable en comparació a les altres pel·lícules prèvies, i aquí ja va anar un pas més endavant. Va fer una pel·lícula molt, molt, molt relativament barata per l'època, crec que va costar així com uns 10 milions de dòlars de l'època, que no és gaire ara, i aleshores, bàsicament, va fer-ho a propòsit, va voler crear aquest sentiment, diguem-ne, una connexió emocional més que una connexió espectacular, bàsicament, amb la pel·lícula. Sí. Malgrat que la pel·lícula llueix moltíssim. La història és fascinant, o sigui, a part de que comença a pensar en la pel·lícula, comença als anys 60, ella. Però a l'any 80...
Quan estava rodant Indiana Jones, no? Tenia entès o no, Josep?
Molt abans, als 60, quan era un petitet, bàsicament, quan era un adolescent, ja tenia un plantejament més o menys de pel·lícula que després li va passar un guió a John Sayles, que és un director de cinema independent americà, i després, quan va tindre la idea més o menys general, aquí hi ha una anècdota molt divertida, va anar a la productora Columbia Pictures, on li la va oferir. Els va dir, mira, tinc aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que m'agradaria fer, i li van dir que no, que és una pel·lícula infantil que no els interessava, aquesta companyia és la que va fer Encuentros a tercera fase, i l'Spielberg va dir, bueno, pues me l'emporto a Universal. I a Universal li van dir, vale, la fem. I imagina't l'executiu que 20 anys després, ara passa, o ara 40 anys després, pensa, vaig dir que no a ET.
Sí.
Vale? Que parlem, clar, ET, si ajustem les xifres a la inflació, ha recaptat a tot el món 2.400 milions de dòlars.
Wow.
La pel·lícula, en cinemes, sense comptar ninots, sense comptar la televisió,
el merchandising, DVDs, sí, tot.
Clar. Aleshores, dir no a ET, realment va ser un sentiment de culpa aquest senyor.
Home,
considerable.
Home, tu diràs. Fixa't que avui hi ha un altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel dedicat a aquests 40 anys de ET, doncs hem volgut també recollir opinions i sobretot records de crítics de cinema i també de col·laboradors d'aquest programa com és Elena Neira.
No recuerdo exactamente cuántos años tenía cuando vi por primera vez ET. Sé que la vi en el cine y que era muy pequeña. fui a una sesión de tarde con mis hermanas mayores y recuerdo perfectamente que lloré muchísimo y que a la salida del cine, pues todo el grupillo de mayores que estaban a la entrada se reían porque yo estaba llorando y a mí me daba muchísimo pudor. Estaba intentando esconder el hecho de que había llorado viendo la película. Después de esa primera vez llorando, viendo E.T., han venido muchas más. De hecho, es una película que veo casi siempre todas las Navidades y siempre lloro exactamente en las mismas escenas. Y yo creo que es lo maravilloso de esta película, ¿no? Que nunca deja de conectar contigo y nunca deja de tocarte la fibra. Lo que Spielberg logró con ella, volviendo un género aparentemente de nicho como la ciencia ficción en algo completamente mainstream y completamente al alcance de cualquier tipo de público, yo creo que eso pues pasará a la posteridad como uno de sus grandes legados.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, no entenc, Josep? Tot el que ha dit l'Helena és que ho rubriquem, eh?
Sí, completament. I a més em recorda un moment... jo vaig viure 20 anys als Estats Units i tenia l'ocasió d'anar moltes vegades al Hollywood Bowl on el John Williams, el compositor, toca cada any, inclús aquest any, té 90 wow. anys, crec, i segueix tocant amb l'orquestra la Filarmònica de Los Angeles cada cap de setmana, un cap de setmana a l'any. I jo anava cada any. Vaig anar 20 i pico vegades a veure'l. I una vegada el que va fer va ser posar els últims 20 minuts d'ET en pantalla sí. i la música en directe. Bueno, jo crec que les 18.000 persones que havien amb el Hollywood Bowl no va haver-hi ni una que no va plorar. O sigui, i això t'estic parlant de l'any 2012, crec, o 13. El fet de que la pel·lícula mantingui aquesta càrrega emocional sí. és un fet inaudit a la història del cinema. Passa, torno a repetir, molt poques vegades. I per això és un clàssic. Això són els clàssics.
Això és el clàssic, no? Que hi hagi aquesta capacitat del cinema per dialogar, no?, amb les nostres emocions, Josep.
Exactament, dialogar, manipular, el que vulguis dir-li, però a mi m'encanta. No tinc cap problema amb que l'Spielberg m'agafi el cor,
i que em faci el que vulgui.
Exactament.
Però escolta, tu creus que 40 anys després aquest film continua conquistant cors de la mateixa manera? L'Helena Neira, jo estic d'acord, que diu que sí, que ella la torna a veure i li torna a passar i torna a sentir el mateix, no? Però per aquella gent, jo que sé, una persona que no l'hagi vist mai, que n'hi ha, i tenim constància, avui mateix en el programa ho hem viscut de primera mà, què els hi diries si encara no han vist E.T., Josep?
Que estan perdent una oportunitat única de veure una de les pel·lícules més meravelloses de la història del cinema. És que, i torno a repetir, en aquest sentit més clàssic del terme. Clàssic per la seva forma d'explicar la història, clàssic per com ens envolta en aquest món fantàstic, clàssic per com Spielberg ens porta a un món meravellós on volem anar directament. És que no conec ningú que digui, és que jo no vull viure l'experiència de l'Eliot. O sigui, és que tots volem viure l'experiència de l'Eliot. Sí. O sigui, tots volem tindre aquesta connexió. En aquest cas és un extraterrestre, però podria ser un gos o una... Algú que ens faci sentir tan bé. I després, clar, quan la pel·lícula acaba... Després hi ha un tema que la pel·lícula acaba i acaba, bàsicament, dient-te, això és tot. O sigui, no ha vingut una segona part. I això és part de l'encant i la mítica de E.T., que es queda la pel·lícula només. No hi ha una continuació. Això és algo que l'Spielberg ha mantingut durant molts anys dient que no vol fer una continuació i no crec que la faci mai.
No.
Perquè manté, torno a repetir, la mítica i el classicisme de l'original. I això no ha estat devaluat per una continuació.
Estaria aquí mismo, no? Veia-te, en aquesta escena final.
Exacte.
Uh-huh. Escolta'm, fem una cosa. Anem avançant també amb aquesta recopilació d'opinions que hem rebut avui coincidint amb l'efemèride d'aquests 40 anys de T. Ara, per exemple, escoltem el crític de cinema Pep Prieto.
E.T. és una pel·lícula fonamental a la història del cinema per molts aspectes. Primer, perquè va trencar el sostre del que és la vida comercial d'una pel·lícula. Va ser un èxit de masses, ha estat un fenomen tot aquest temps i, a més, s'ha convertit en una pel·lícula de transmissió generacional. Però, sobretot, va ser un punt d'inflexió pel seu gènere. És una pel·lícula de ciència-ficció explicada des d'una perspectiva completament diferent, confiant molt en les subtileses i, el més important, buscant aquest cor que a vegades el gènere l'ha portat a convertir-se en un dels que més i millor parla tant del món en el qual vivim com de nosaltres mateixos. Per això, avui, encara quan quan un nen veu ET abraça aquell sentit de la meravella, el mateix que el 1982 va convertir tota una legió d'espectadors en cinèfils, i per això Steven Spielberg, des que va trobar aquesta fórmula màgica, l'ha reproduït en nombroses ocasions per la seva capacitat d'agafar els vells gèneres i donar-los la volta. A més, sense menys tenir, evidentment, el paper que hi va jugar l'extraordinària banda sonora de John Williams, que encara avui ens posa la pell de gallina quan l'escoltem.
Pell de gallina totalment, Pep Prieto, però escolta, és molt interessant el que diu el Pep Josep en aquest sentit, no? Com la cinta va ser molt probablement la primera experiència cinematogràfica a la gran pantalla per molts nens nascuts, com deies tu abans, a la dècada dels 70. Clar, fins a quin punt et marca aquesta vivència com a espectador?
I veu que fins a quin punt, no només això, sinó com t'afecta amb el que decideixes fer després. Hi ha molts directors de cinema, sí, molta gent que treballa en el món del cinema, dels efectes especials, inclús probablement de la composició cinematogràfica, que després de veure ET, ja fos en el seu moment de l'estrena, després amb VHS, a casa, el que sigui, han decidit, jo vull fer això, com es fa això? Jo vull fer aquesta pel·lícula. O sigui, hi ha cineastes, directors i gent del negoci que sense ET doncs potser no haguessin tingut aquesta revelació i no haguessin dit, ostres, doncs què vull fer amb la meva vida? I ET va ser el primer pas per ajudar-los a decidir.
Tu creus que és una pel·lícula... Mira, a veure, aquí ja van 3 o 4 preguntes, en una. És una pel·lícula per nens dirigida per un nen?
No. Jo diria, el que deia el Walt Disney, és una pel·lícula per tots. O sigui, no fa cinema d'animació pels nens. El Walt Disney feia cinema d'animació per tots. I el Spielberg no va fer una pel·lícula per nens des d'una perspectiva d'un nen, sinó va fer una pel·lícula que abarcava el públic des d'un a 100 i pico d'anys. On durem, saps? És tots. Jo no crec que l'Spielberg pensés aquesta pel·lícula la tinc que fer per nens. No, en absolut. La va fer amb nens, però per tots.
Mira, ara que parlem de nens, de l'audició per seleccionar justament l'actor que interpreta l'Eliot, el Henry Thomas, passava justament això.
Can't take him away, he's mine!
But it's not my choice. The president asked me to come here and get him.
I don't care what the president says, he's my best friend. And you can't take him away!
It's real possible.
Clar, és que Henry Thomas, amb aquesta intensitat, no, Josep, que poques vegades, no, es pot veure amb un actor, i de fet, pel que, a veure, tu ens ho confirmes, pel que sé, és que diuen que Drew Barrymore, no, la petita, la que va donar una mica el to al film, perquè ella no sabia que allò no era real. És així o no?
Exactament.
Això és brutal.
Que s'ha explicat ella. Tenint en compte, evidentment, que a vegades quan els actors expliquen històries del seu passat sempre ho adornen una miqueta. Però, vaja, Drew Barrymore era molt joveneta, molt petiteta. Per cert, Spielberg li va fer una prova per Poltergeist, Fenòmens estranys, que es va estrenar el mateix any. Però al veure-la va dir, no, aquesta me la quedo jo per l'ET.
Per una altra cosa, per un altre assumpte.
Sí, ja trobarem una altra pel Poltergeist i van escollir l'altra actriu, també molt, molt petita. Però la Drew Barrymore realment sembla que... O sigui, està en bona actriu en aquest cas, que realment em crec de que pensés que l'ET doncs era real.
No?
Exactament. I el tema aquí és que l'Spielberg és molt llest. Va rodar la pel·lícula en ordre. O sigui, les pel·lícules no es roden normalment en ordre, perquè sí, aprofiten decorats o aprofiten localitzacions per anar a fer-ho a trossos, diguem-ne. Però ell sabia que si explicava la història per ordre, aquests actors petits, actors més joves, que no estan acostumats a fer cinema, doncs, a l'arribar a la seqüència final, plorarien de veritat. Seria una despedida de veritat. És l'última de rodatge. Es despedeixen de té, es despedeixen dels arts dels actors. Per tant, les reaccions que va aconseguir aquell dia el Spielberg dels actors joves van ser reals, van ser de que això s'acaba, aquesta connexió que teníem amb la pel·lícula ja no existirà mai més.
Clar, tu creus que, com començàvem, no?, que realment va marcar una manera, una nova manera de pensar, de percebre que la ciència-ficció, no?, com la ciència-ficció d'alguna manera ens pot emocionar sense haver de veure alguna cosa, no?, espectacular, sinó que va directe al cor.
Sí. Evidentment, i a més, tornem a parlar de l'any 82. A l'any 82 es va estrenar Blade Runner, La Cosa, ET, Poltergeist, Star Trek 2... O sigui, un catàleg de cinema, de ciència-ficció i de fantasia realment espectacular, meravellós, que encara avui es recorda. Però només, bàsicament, ET va ser la gran triomfadora de la taquilla. Blade Runner i La Cosa, per exemple, van ser fracassos i estrepitosos. Van fracassar, però moltíssim, a la taquilla del moment. Inclús a nivell crític. Ara mateix tot el món diu que Blade Runner és una obra mestra, que La Cosa és un clàssic.
Sí.
Però en aquell moment No, en aquell moment l'única pel·lícula que va triomfar a la taquilla del món va ser E.T.
Sí. No, és que m'ha fet gràcia perquè has dit La cosa, de John Carpenter. I sí, mira, va molt unit el comentari que també ens ha fet per aquest 40 anys d'E.T. el cineasta Toni García Ramon.
A veure, jo de T, el primer que recordo és aquella versió absurda que van fer on substituïen les pistoles dels agents que perseguien a l'Eliot i els seus amics per uns walkie-talkies, perquè deien que era molt violent. Això és el primer que me'n recordo, segurament és una... el record és baixat. Però és el primer que recordo. El segon que recordo és que Spielberg és un geni absolut. És un tio capaç de canviar cada gènere que ha tocat. Pot fer qualsevol cosa, de fet ja fins i tot un musical. I jo també recordo que a l'estiu del 82 es van estrenar a ET i La cosa, i la gent va decidir que el que els agradava era un extraterrestre simpàtic i nostàlgic. Dit això, ET és una obra mestra, una altra revolució dels blockbusters, una altra demostració que es pot fer cinema intel·ligent per tots els públics. I també jo diria que la demostració de que Carlo Rambaldi, que és el senyor que va dissenyar ET, era un mestre absolut. Una obra mestra, sense més. Un altre de Spielberg.
Un altre de Spielberg, Josep, no?
Sí, no. I el Toni té una cosa molt interessant, i és aquesta versió que es va sortir al principis dels 2000, no sé com va ser, als anys 2000, sí, que l'Spielberg va rodar, no va rodar, sinó que va alterar imatges de la pel·lícula, com aquesta de canviar les escopetes de l'FBI.
Sí, per aquesta anècdota. Sí, això... Josep, explica'ns-ho.
Sí, això, l'Spielberg va pujar-se a aquesta moda d'alterar títols previs seus, com va fer el George Lucas amb Les Grans Galàxies, per exemple, i va ser una moda que realment absurda, i ell mateix ha reconegut anys després que va ser una equivocació monumental, i no només això, ha demanat als estudis, a Universal Pictures, que retiri aquestes còpies del mercat. O sigui, que aquesta versió mai es torni a veure, que mai es torni a projectar. Va ser una opció, evidentment, per fer més diners, perquè així va arribar als cinemes una altra vegada i la gent va pagar, no gaire per cert, per veure la pel·lícula un altre cop, i després va ser això, pujar-se aquesta moda de canviar, de donar un to, diguem-ne, políticament correcte. Ell diu que mirant des de la perspectiva que dona el temps, veure els agents de l'FBI amb escopetes apuntant a l'ET i a l'Eliot li va ser una mica exagerat, però ara, veient-ho ara, dius, doncs no passa res. O sigui, es va fer bé i va quedar meravellosament bé la primera vegada. S'ha donat contra l'Spielberg de l'error i ha reconegut que això no tornarà a passar la seva carrera.
Totalment. I rectificar és de savis, i com ell és un savi, no, Josep?
Exacte.
Ostres, ho hem de deixar aquí. Quina llàstima. Ha estat un plaer, ha estat un gran viatge. Josep, deixa'm dir-te una cosa. Aprofitant, clar, tu ets del Departament de Programació de Fenòmena. M'agradaria preguntar-te també quines són aquelles pel·lis que tenen més èxit o que criden més l'atenció al públic, no? Que vosaltres digueu, ostres, mira, quin és el criteri, Josep, no? Per reprogramar aquestes pel·lícules que es volen recordar d'alguna manera, i ho feu molt, molt bé des de la sala Fenòmena.
Doncs gràcies. Però, per exemple, de l'any 82, Blade Runner és una pel·lícula que no la poses cada dia i vindria cada dia gent a veure-la. No hi ha cap mena de dubte. El Kubrick sempre té èxit. El 2001 és un altre títol d'aquests que la gent veu constantment, més a més. El Rocky Horror Picture Show és un èxit segur a la mitjanit, o sigui, la poses a la nit i sempre ve gent.
Mira, vaig estar l'altre dia, unes setmanes, no?, que ho vau fer, que la vau programar.
Sí, bàsicament cada mes o cada dos mesos la posem, perquè també és una tradició, o sigui, són pel·lícules que bàsicament creen aquesta tradició d'anar al cinema, que és bàsicament el que també feia, tornem a l'origen de tot, que és Walt Disney. El Walt Disney va crear aquesta tradició de que de tant en quant fer la reposició de les seves pel·lícules, i aquesta és la base en la que es mantenen els cinemes de reestrena de l'època clàssica, o sigui, reposar pel·lícules, tornar-les a veure un altre cop. I aquests títols que t'he dit són els que bàsicament sempre triomfen.
I la reposareu, ET? Que nosaltres ara hem entrat a la vostra pàgina web a veure si la reposàveu.
De moment no la tenim programada. És un títol que la posem un cop o dos a l'any, més o menys, si toca. Però sempre la programació nostra sempre va una mica... som molt peculiars a l'hora de decidir quines pel·lícules posem, i a vegades has de crear una mica d'ansietat per veure la pel·lícula i donar un temps fins que la tornes a posar una altra vegada.
Josep, quin és l'esperit de Fenòmena?
Bueno, l'Espectre Fenomena té un nom i cognom, que és el Nacho Cerdà, que és el que va crear el projecte, i jo sempre dic que està boig, perquè l'any 2014 decidí obrir un cinema bàsicament nou, perquè el Nàpoles de l'època no era el que és el Fenomena d'ara, decidí obrir un cinema nou, de pantalla única, amb alfombres, amb cortines, amb la tradició clàssica del cinema de Barcelona dels anys 60-70, del que teníem abans, del Novedades, del Palacio Balanyà, del Rio, de l'Urgell i d'altres cinemes, doncs està aquesta boig per fer això l'any 2014. I la idea seva de fer-ho, jo crec que ha estat un èxit absolut. O sigui, un èxit, no només, deixant de banda el tema econòmic o no, que jo no me meto, és un èxit realment creatiu, jo crec, únic a la història de Barcelona i, evidentment, d'Espanya, perquè a Espanya no hi ha, de moment, cap cinema que ens segueixi en aquest interès i en aquesta programació.
Doncs, escolta, ha estat un plaer. I mira, justament, el rerefons i l'argument, un dels arguments principals de Steven Spielberg, MT, era aquest crear, no?, i commoure'ns i fer-nos saber i transmetre'ns que tot és possible, no?, sempre i quan, doncs, tinguis una mica al costat, amb aquesta amistat incondicional que, d'alguna manera, també la sala Fenomena té amb el cinema. Acabem aquí, Josep. Moltíssimes gràcies per aquest viatge.
Un plaer.
I res, ens veiem ben aviat al Fenomena. Una abraçada forta.
Molt bé. Gràcies.
I, sens dubte, posem aquest punt i final avui, aquest altre punt de vista molt especial d'aquests 40 anys de té aquí al matí a Ràdio Estel, i ho fem amb aquell punt de vista de la cineasta Lorea Arrizabalaga.
Han pasado 40 añazos del estreno de Steven Spielberg E.T. y varios de los recuerdos que a mí me evoca la película es el hecho de poder vivir aventuras con tus amigos en bicicleta. Yo nunca pude volar, nunca tuve una sudadera con capucha roja, pero yo fantaseaba con volar muy alto y volar muy lejos. Otra cosa que me fascinaba de la película era el hecho de esconder un secreto a tus padres y que no te pillasen jamás. Cómo esos niños tienen la capacidad de esconder a un extraterrestre en el armario de la habitación es algo que a mí me maravillaba. Ya con el paso de los años y con una mirada adulta, y algo que quisiera poner en valor, es que la película de Spielberg tuvo tanto éxito que canibalizó a otra película de extraterrestres, muchos más feos, mucho más asesinos, que fue La cosa de John Carpenter. Para mí, una película de culto e historia del cine y un regalo del maestro del terror. Pero igualmente, Spielberg nos regaló toneladas de nostalgia a todos los de nuestra generación. Así que felicidades por los 40, Spielberg.
Radio Estel.